Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Setmana de les dones a Catalunya Ràdio. Som dones.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Bon dia, bona hora, és dissabte 13 de març de 2021. Sou a l'espai de la cultura d'arrel i l'associacionisme a la Ràdio Nacional, la cultura popular a Catalunya Ràdio. Un nou cap de setmana amb tota l'energia i bon humor, perquè ens agrada començar el cap de setmana amb bones notícies.
Comencem un programa que ve marcat per dues qüestions aquest dissabte. Per un costat, ens afegim a la setmana temàtica que la ràdio i la televisió dediquem a la lluita feminista, a la denúncia i al recordatori que encara tenim molta feina per fer davant l'equiparació de gènere.
Volem fer una ullada al que passa dins l'àmbit de l'associacionisme cultural, perquè també és un camp on hi ha feina per fer. La tradició marca, tot sovint, tics d'un passat marcat pel patriarcat, o bé per una història on els rols dels homes i les dones han estat històricament molt diferents.
I ens volem preguntar, ja entrats en aquest segle XXI, quins són els elements que encara arrosseguem que fan que homes i dones no puguin jugar al mateix paper. I ja no només en la representació i recreació d'aquesta tradició, també en l'organització de la mateixa.
Avui en parlarem a partir de les conclusions de les jornades que es van celebrar a finals l'any passat amb el títol Gegantes i Diableses, trencant estereotips sexistes en la cultura popular i que va evidenciar el treball que cal seguir.
Agafarem un exemple pràctic, el paper del món de les dones en el camp de la música per a cobla. Intèrprets que han sentit comentaris com «ho fas prou bé per ser una dona», tot sovint dit sense mala intenció, però que demostren quin és el pes dels estigmes.
També us parlarem d'una proposta de concert que aquesta tarda es podrà viure i sentir a Sant Cugat del Vallès. Porta per nom La Revolució de la Tradició i posarà sobre l'escenari les veus de Tartarà Helena, Marala i Paula Grande i Anna Ferrer. Una proposta de la potència creativa femenina, precisament, dins el camp de la tradició.
I atenció, perquè tenim un pla. Ara que fa un any que ens confinaven i que començava l'any que ho ha canviat tot, el Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat un pla de represa d'activitat.
Ho feia la consellera de Cultura aquesta mateixa setmana en roda de premsa, un pla que, entre d'altres, marca ja calendari per començar a reemprendre certa activitat de l'associacionisme cultural, un dels més damnificats aquest any, i obre també línies de suport econòmic per ajudar de nou a muscular el sector. Avui al Mans en parlarem amb la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.
Música, propostes de dones folcloristes i moltes més coses des d'ara mateix i fins a les 7 del matí. Amb un Mans que us oferim Rosa Silloé Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls.
Sou doncs al Mans, sou a Catalunya Ràdio, l'arrel, a la Ràdio Nacional.
Mans, desperta l'aborigen.
I comencem amb les Tartarà Helena, que avui seran a Sant Cugat, a l'Auditori, revolucionant la tradició.
Done.
Som al Mans, som a Catalunya Ràdio. Ens hi posem, doncs, i comencem parlant de tradició i igualtat de gènere.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
El món de la tradició i l'associacionisme pateix encara avui grans diferències entre el paper de les dones i els homes. Les nostres festes encara privilegien un sector sota l'excusa o el paraigua de la història. Allò del sempre s'ha fet així.
Bé, fa temps que el tema està a debat. De fet, fa dues edicions la Fira Mediterrània dedicava les jornades professionals a parlar d'aquesta qüestió. I l'any passat es tancava amb les jornades gegantes i diableses trencant estereotips sexistes en la cultura popular. Avui en parlem amb qui va ser la relatora d'aquestes jornades i moderadora, la periodista del Món i del Tornaveu, Gemma Aguilera. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Unes jornades interessants i segurament necessàries.
Sí, jo crec que era una jornada molt necessària perquè penso que probablement de portes en fora la societat no és conscient que la cultura popular és justament un escenari on es produeixen unes desigualtats molt profundes, no perquè la gent que fa cultura popular i viu la cultura popular doncs sigui més masclista o perquè tingui doncs una visió esbiaixada del gènere, sinó perquè el pes de la tradició i de la cultura i de la història pesa moltíssim, de fet, és a dir, la cultura popular està marcada justament per aquesta història i aquestes tradicions que són les que venen d'una societat patriarcal i efectivament veiem que es traslladen aquests patrons de la societat que encara ens falta molt per corregir, es traslladen a les festes i a la cultura popular amb el que això suposa de deixar la dona sempre en un rol secundari i sense poder d'alguna manera doncs, deixar la seva petjada en aquesta cultura popular.
De fet, una de les frases que es va poder sentir és que, clar, no hi va ajudar el període de la dictadura franquista on s'utilitzen les festes com a propaganda, fet i fotut, i fa que l'home sigui el guerrer i que la dona és la cuidadora. Per tant, la dona és la que porta el pom de flors, és la que porta el cistellet.
Clar, és que, de fet, això ens hem de remuntar a la prehistòria. És a dir, el rol de l'home i la dona, l'home era el caçador, la dona era la recol·lectora. La dona cuidava, alimentava i vetllava per, d'alguna manera, la llar i l'home era el que feia el paper, no? de caçador, el que tenia la força i el que portava les regnes de la vida familiar, no? I això continua sent així en la cultura popular. Continua sent així, però també veiem, i aquestes jornades també el que pretenien era donar una mica d'esperança, comença a haver-hi moviments molt profunds per revertir aquesta tendència, això sí, amb el difícil equilibri que suposa doncs, a mantenir la tradició, tenint en compte que estem al segle XXI. No? És un equilibri molt difícil, però que comença a produir-se, lentament, però comença a produir-se.
En tot cas, Gemma, ajuda'ns a dibuixar quines són les grans mancances que dibuixaven els ponents i les ponents en aquestes jornades, així com la gent que podia escoltar i que també participava, m'imagino.
Totes les dones el que explicaven és que en la seva experiència viscuda amb la cultura popular i amb l'associacionisme es trobaven una barrera molt infranquejable per part dels homes, però també per part d'algunes dones que no volien trencar aquesta tradició. És a dir, per exemple, a mi em va marcar molt el cas de les falles del Pirineu, que són reconegudes per la UNESCO. Hi havia el cas d'una noia que explicava que quan va complir els 18 anys va decidir que ella volia baixar les falles de la muntanya. I aquí es va trobar amb un rebuig dins de l'associació tant per part de dones com per part d'homes, perquè el rol que tenia adjudicat la dona era vestir-se de pubilla i esperar que l'home forçut baixés la falla de la muntanya. I ella va decidir que ella volia baixar la falla, no? Aleshores, aquí es va produir un debat molt intens a l'associació perquè els contraris defensaven que allò significava trencar la tradició i significava desvirtuar el sentit de la festa, no? Llavors ella va dir, un home es pot vestir de pubilla i pot esperar que jo baixi la falla, no? I aquí es va produir doncs, una mena de tempesta dins l'associació, no? Jo crec que això és un exemple que marca molt el que passa, no? És a dir, hi ha una tradició, hi ha uns estereotips i la gent té por de trencar-los. No és tant una qüestió que els homes pensin que la dona no tenia força per baixar la falla, sinó que veien que allò qüestionava tota una història, una tradició centenària que no es podia permetre, no? Jo crec que el principal impediment que hi ha per avançar és les pròpies reticències de la gent que practica la cultura popular, no? I després hi ha el xoc de valors socials. També explicaven casos del País Valencià on s'havien proposat fer canvis dins d'associacions i hi havia aquestes reticències perquè ells consideraven que la societat mantenia aquests rols, que la dona havia d'encarregar-se d'organitzar la festa en el backstage, per exemple, no? I que els homes eren els que havien de lluir i que d'alguna manera exhibien aquest poder i aquest control. Hi havia reticències de canviar això perquè ells interpretaven que la societat els rols continuen sent aquests, no? Aleshores, és un equilibri molt, molt complicat. Totes les dones que van participar en la jornada, d'alguna manera, reivindicaven la necessitat que les administracions s'impliquessin més. Que ja que dins de les associacions costa fer aquests canvis, doncs que siguin les administracions les que empenyin d'alguna manera aquest canvi per la via legal o per la via d'incentius o per la via de formació cultural, però que cal una revolució que va molt més enllà de que una noia baixi una falla. No? És un canvi de concepció cultural molt ampli, probablement ha de començar des de les escoles i no quan ja som adults i estem dins de l'associacionisme cultural.
Els responsables o els que han de ser el motor d'aquest canvi són les mateixes entitats? Perquè ara apuntaves que l'administració hi ha de tenir un paper.
Jo crec que, clar, sense les entitats no es pot fer aquest canvi. És a dir, les entitats han de ser impulsores d'aquest canvi, s'ha de fer un debat profund dintre de les entitats i entendre que la societat del segle XXI ha canviat. I que això no vol dir que la teva festa major o que la teva tradició quedi desvirtuada, ni molt menys. Vol dir que tens la capacitat de readaptar-te als nous temps i de crear una altra festa popular o una altra expressió cultural que mantingui aquestes arrels, però que sigui respectuosa amb la societat del segle XXI i amb la igualtat de gènere. Això és molt difícil, perquè realment la tradició, sí que hem vist amb tots els exemples que parlàvem a les jornades, pesa moltíssim. I no només en els homes, també en moltes dones. Uh-huh. I això també és indicador, no?, d'aquest pes, que no és que sigui una qüestió que els homes es neguin a que les dones tinguin un paper principal. No? Llavors jo crec que les associacions han de fer aquesta reflexió interna i han de buscar les maneres de trobar aquest equilibri amb l'ajuda de les administracions, amb l'ajuda, vull dir, amb ajuda formativa també, o amb ajuda de... Hi ha unes normes, si voleu accedir a aquestes subvencions o aquestes ajudes s'han de complir uns certs paràmetres. Jo crec que això hi ha de ser, perquè si no... Les societats no acabem funcionant si no és de vegades per imposició de normes, no?
Per exemple, normes que apuntaven en aquestes jornades, no?, del fet de que la dona entri en òrgans de decisió de les entitats, el fet de que hi entri una dona canvia moltes sensibilitats, sense cap mena de dubte, ni que sigui pel fet d'afegir un punt de vista diferent. O, per exemple, el dret a espais no mixtes de la presa del carrer i visibilitzar les dones i espais de dones, ni que sigui temporalment, pel fet de reivindicar-ho.
Sí, aquesta és una qüestió també molt rellevant, que la veiem també en la vida política, en la vida econòmica. Veiem que la presència de les dones en grans companyies econòmiques és molt mínima. En els partits polítics, qui mana en general són els homes. Encara que la cara visible sigui una dona, qui mana són els homes, i això passa exactament el mateix en les entitats. Per què? També hi ha una qüestió del temps de la dona. La dona... també, justament per tradició, té assignades unes tasques, normalment de cura de la llar i de cura dels infants, que li impedeixen que moltes vegades pugui tenir una participació activa en l'associacionisme, perquè la gent, quan es reuneix, normalment és al final del dia, després de la jornada laboral, que és quan segurament les dones tenim encara aquestes funcions a la llar, no? Canviar això és tan fàcil com canviar els horaris o com que l'home es quedi a casa cuidant a les criatures i sigui la dona la que pugui participar, no? Però això també requereix d'un canvi de rols socials que no es canvia d'un dia per l'altre. Això és una cosa que estem vivint en tots els àmbits de la vida, no? És important que es pugui canviar. I després, les dones, efectivament, ens hem trobat, per exemple, ens explicaven a la Patum de Berga, no?, amb festes que les dones no tenen el seu propi espai moltes vegades perquè tenen por i tenen reticències perquè el masclisme, la violència de gènere, l'abús està a l'ordre del dia, malauradament també en la cultura popular i en les festes, no? No és una cosa que passi només en una discoteca a la nit, passa en associacions i passa també en expressions culturals, no? Llavors, una manera de poder blindar i de que les dones es puguin sentir més còmodes, efectivament, és crear una mena d'espais on elles puguin estar puguin estar tranquil·les. I la Patum de Berga, per exemple, doncs, ha creat uns espais de, entre cometes, seguretat i uns protocols molt estrictes per evitar que es puguin produir casos d'abús en aquestes festes, no? Això també és un fre molt important per les dones a l'hora de participar en la cultura popular, no? En determinades expressions que tenen més contacte físic i que són més de carrer, això és un fre i això també s'ha de treballar encara moltíssim.
Està clar que la cultura popular no deixa de ser un reflex de la societat i ho deies molt bé en l'article, no? Igual que doncs, cal una igualtat efectiva en el món, doncs, també cal en la cultura popular i d'aquests òrgans, en aquestes mostres, en aquestes festes. De tota manera, fer unes jornades d'aquestes característiques, m'imagino que és un primer pas per posar ordre i per plantejar que s'estan canviant coses.
Sí, i a més és molt important, no només per visualitzar que s'estan fent canvis, és a dir, per donar un missatge d'optimisme i per explicar casos, no, de dones que efectivament es revolten i aconsegueixen canviar doncs, la seva visió, no? Però, a més, es van posar deures a l'administració. Un dels objectius de les jornades que organitzava el Departament de Cultura de la Generalitat era marxar a casa amb deures. Què podem fer per ajudar-vos a les dones i què podem fer per començar a canviar tots aquests rols masclistes en la cultura popular? I a partir d'aquí, doncs, efectivament, el que van demanar la majoria d'associacions és que l'administració s'impliqués de la forma que fos per fer aquests canvis, per impulsar-los, fins i tot per imposar-los, que moltes vegades les administracions no és que no actuïn per deixadesa o perquè no vulguin, sinó perquè no tenen constància d'aquesta necessitat. Llavors era donar un missatge tant als ajuntaments, als equips de tècnics de cultura dels municipis com a la Generalitat. Ep, estem aquí, tenim aquestes necessitats i nosaltres estem impulsant aquest canvi, ajudeu-nos a anar més ràpid, no? I jo crec que en aquest sentit era aquest doble missatge, demanar ajuda a les administracions i sobretot enviar un missatge de dir a les dones, ep, revolteu-vos, que el camí és aquest, no?
S'estan fent els deures o no?
De moment, el problema és que amb la pandèmia la cosa s'ha complicat, però sí que em consta que la Generalitat ha pres nota i està traslladant totes les idees que s'havien donat als tècnics municipals i als tècnics del Departament de Cultura i s'està posant en marxa. El problema és que a l'hora de materialitzar tot això, com que tenim la cultura popular també segrestada pel virus, és difícil que puguem començar a concretar. Però el canvi de mentalitat jo crec que ja ha començat.
Doncs esperem que si sigui. Gemma Aguilera, periodista del Tornaveu, periodista del Món, gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Mans i molta força.
Moltes gràcies.
Hem sentit comiat, sardana, de la jove compositora i intèrpret de cobla Aurora Vicentiní amb la interpretació de la principal de la Bisbal.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Bé, us hem parlat del marc general, teòric, de què caldria canviar i què es podria millorar. Només com a exemple, entrem a un cas pràctic, l'àmbit de la interpretació i la composició per a cobla.
Precisament aquest 2020 la Federació de Cobles de Catalunya ha fet una de les enquestes més reveladores de la diferència de gènere en aquest àmbit, i és que dels 502 músics censats en actiu a les cobles, només un 17,5% són dones, 88.
El món de les cobles, sense cap dubte, és un camp molt masculí, i ja no parlem de les formacions de cobla i orquestra. I dels més de 170 anys d'història de la música per a cobla, hem d'anar als anys 80 per començar a trobar alguna dona de manera habitual. Dones que van haver de trencar molts mites. N'hem parlat amb tres intèrprets de tenora que van ser de les que van obrir camí: Maria Antònia Pujol, Concepció Ramió i Montse Esteve.
Va ser quan li vaig dir: "I on es compren les tenores?" Li vaig fer aquesta pregunta, clar, perquè jo no tenia ni idea. I em va dir: "No, no, això hi ha un senyor que les ven i has d'anar amb ell perquè només les ven ell", em va dir. Ah, vale, molt bé, després ja aniria amb aquest senyor. Li vaig dir jo: "Em dones el seu telèfon?" I em va dir: "Sí, sí". I vaig anar amb en Viladesau a comprar-li la tenora. I llavors em vaig trobar que no me la volia vendre. El motiu que no em volia vendre la tenora era senzillament i exclusivament perquè era una noia. No n'hi havia una altra, no? I ja està, i aquí va començar tota la meva, no sé, la meva insistència, no? Perquè vaig haver d'anar a casa seva durant 3 setmanes seguides, perquè ella em anava dient que no, jo tornava a anar a Gironella a casa dels meus pares i em deia: "No me la vau vendre". El meu pare em deia: "Bueno, digue-li que sí, no? Que no passa res". I ja està, fins que finalment em va dir: "Ets tan pesada", recordo exactament la frase, eh? La frase va ser aquesta: "Ets tan pesada, té una tenora aquí, toca".
De fet, jo a l'hora de decidir-me a tocar la tenora hi van haver-hi senyors grans concretament, i recordo la ciutat de Girona, la cobla, el mestre Buscarons i el Collell, el famós Collell de les Canyes, que em van animar a tocar la tenora, a posar la instància per demanar una tenora a la Diputació. Vull dir que hi havia gent que ho veia amb els ulls. Però, en canvi, després, quan vaig... ja vaig començar... Poc després, vull dir, em van cridar d'una cobla perquè anés a fer uns bolos i m'incorporés la Figueres, i més tard vam fer el projecte de la Principal de Banyoles. Recordo les places que es generaven a partir de mi, a partir del fet de que jo com a dona toqués la tenora, es generaven uns debats importantíssims.
He de dir que mentre ho vaig viure, en cap moment em vaig sentir assetjada ni menys tinguda. Ha sigut posteriorment, amb els anys, que quan ho recordes, doncs he estat, i amb la consciència d'ara, dius: "Home, hi ha coses que ni de broma ara les permetria o les aguantaria". Per exemple, vaig començar a fer classes de tenora amb 13 anys, i quan em vaig anar a inscriure a l'Escola de Música de Badalona, d'altres assignatures, i em van preguntar quin instrument tocava, van posar el crit al cel amb l'excusa que jo era una nena i que no tindria prou capacitat toràcica.
Les pioneres, podríem dir, van obrir camí, com hem dit, i han fet molt més fàcil que moltes altres dones avui puguin ser presents a les formacions de cobla. Sentim les veus d'intèrprets que ja porten temps en aquest camp, moltes d'elles força joves: Anna Abad, Elisenda Vilarrubias i Aurora Vicentiní.
Jo, per sort, en l'àmbit de la interpretació i pel que fa a l'àmbit més professional de la música, no m'he trobat en cap situació discriminatòria. He estat en dues cobles i mai he sentit cap comentari ni res discriminatori cap a mi per ser dona. El que sí que m'he trobat han estat comentaris molt desagradables, però ja per part de gent de plaça, diguéssim. I normalment han estat comentaris provenents això d'homes i d'edat ja bastant avançada.
Tant en l'àmbit de la sardana com en l'àmbit de la cobla, hi haurà la presència femenina, serà no només normal, sinó que necessària. De fet, jo soc professora de tenor i tible i el bon gruix dels meus alumnes són noies. Evidentment, jo no projecto aquestes limitacions respecte als meus alumnes. Sí, crec que és així, que les dones estan mica en mica, igual que al seu moment jo em vaig tenir de referents. Crec que el meu 8 de març és diari, tocant un instrument com a tenora i tocant a la plaça.
Durant la meva adolescència he pogut sentir coses molt lletges i sobretot mentides, molt lletges sobre mi i la meva vida privada. I això estic molt indignada perquè s'ha passat a l'àmbit de coble, però passa en tots els àmbits professionals. Quasi sempre que es vol fer una mala reputació a una dona, una mala reputació professional, vull dir, parlem i ventem sobre la seva vida privada.
I un cas a part és el camp de les cobles i orquestres. La Mar Vilar és flabiol i teclista.
És que les orquestres directament no n'hi ha. És que Jules Mongrin sóc l'única, però és que el més fort és que no he vist en tota la meva vida cap orquestra d'aquest tipus on hi hagi una dona tocant un instrument. Les dones que hi ha a les orquestres de festa major són cantants. Aleshores, què passa? Jo vaig als llocs amb els meus companys i assumeixen doncs, que sóc cantant i em pregunten, ah, i tu cantes, no? I jo, no, toco el teclat i el flabiol. I aquí, doncs, amb tot el meu respecte per les meves companyes cantants, diré que el que sí que veig és que les meves companyes, malauradament, se les jutja moltes vegades per coses que no són ni la seva veu ni com interpreten.
Acabem amb dues instrumentistes de cobla, bé, un ex-instrumentista també, que a més treballen en el camp de la docència. L'Anna Costal és tenora i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya i l'Agnès García és contrabaixista i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en estudis de gènere a l'antiguitat.
Penso que el paper educatiu és molt important per generar referents. Aleshores, el fet que algunes nenes i noies s'interessessin per aquests instruments i trobessin generacionalment un lloc on tenir companys de la mateixa edat, de joves, adolescents, que toquessin aquests instruments, doncs efectivament va ajudar moltíssim i encara ens en falten de referents. És a dir, clar, això afecta més d'una generació, que una nena petita et demani tocar la tenora o et demani tocar el fiscorn, per exemple, no és tant una cosa de la nena, que potser ho té normalitzat, ho ha vist i encara no ha assumit aquests rols que li pertoquen, malauradament, encara socials, però després recauen els pares, no? En dir-li, ah, doncs mira, endavant, i animar-la, o dir-li, mira, doncs agafa el violí, no?
Llavors, bé, a partir d'aquí, dues possibles reflexions. D'una banda, sabem que són feines que funcionen molt a nivell de xarxa. Per tant, cal que et coneguin, conèixer, i bé, aquestes xarxes tendeixen, en altres sectors professionals també passa, a tenir un biaix de gènere. Per tant, diem que els homes tendeixen a fer xarxa amb els homes moltes vegades, i potser les dones, que com ja dèiem de bon inici, som una minoria, costa més fer xarxa. Això és quelcom que jo no m'he trobat en l'àmbit dels contrabaixistes. Possiblement, clar, també som un sector on som poca gent. Altres instruments on hi ha més gent que els toca, instruments també potser solistes, penso que la situació és diferent. La segona observació és que potser hem de reflexionar sobre per què les dones no hi tornen. Potser també hi ha una qüestió, no?, de quins són els incentius, què és el que troben atractiu o no les dones en aquest món de les cobles, no? És a dir, què vol dir que l'ambient de les cobles segueixi sent tan masculinitzat fins i tot amb el pas dels anys.
Aquestes declaracions i les xerrades completes que hem tingut amb elles les podreu sentir aquesta tarda a les 7 al sarda.net, el programa de música per a cobla que pengem a catradio.cat/sardanes cada setmana.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rullan.
Sou al Mans, a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional, i ara és el moment de parlar-vos de novetats editorials.
I avui us parlem d'una reedició del cançoner de Pineda, d'una folclorista. N'hi van haver-hi poques, però n'hi van haver. I en aquest cas, la folclorista era la Sara Llorenç.
Llegeix la festa.
Hola, família. Aquesta setmana em faria molta il·lusió, bueno, em fa molta il·lusió poder-vos parlar d'una novetat que parla d'una folclorista reconeguda durant molts anys que podem oblidar una miqueta, però que gràcies a les reedicions que s'estan fent d'ella tornarem a recuperar segur. Us vull parlar de la Sara Llorenç i de la novetat que Farell Editors ens ha tret aquest mes, que és El cançoner de Pineda. El cançoner de Pineda de la Sara Llorenç és una d'aquelles obres que tothom hauria de tenir a casa. Sabia perdut, que s'havia deixat de tenir, que no es veia gaire, bueno, era quasi introbable, i que gràcies a l'editorial Frell ara podrem aconseguir molt més fàcilment i tornar-la a tenir a les nostres biblioteques. Qui és la Sara Llorenç? L'hem d'encabir amb tot el grup de folcloristes que als anys 30 van aportar molta informació. De fet, ella, molt acompanyada pel Rossend Serra i Pagès, va fer molts estudis sobre rondallari, sobre moltes històries, i anava enviant informació que va acabar a l'obra del cançoner popular. Sense la Sara Llorenç podríem dir que no podríem saber moltes coses de les rondalles i de les cançons, però sobretot perquè durant molts anys va ser l'única obra editada pòstumament i que teníem una referència directa dels anys 30 molt ben treballada sobre cançons. Com veieu, me passaria més de 3 minuts parlant de la Sara Llorenç, no pot ser, per tant us deixo fent festa i llegint. I la setmana que ve ens hi trobem.
Aquestes i altres propostes les trobareu a tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Tot el món està pendent de poder reemprendre d'una o altra manera l'activitat habitual i poder començar a viure d'una manera més normalitzada. Bé, dins d'una nova normalitat, és clar.
El sector de la cultura en general, mica en mica, va agafant fórmules per poder-se esplaiar i tornar-se a oferir.
I en particular, la cultura popular està aturada com mai. Bé, ara que els indicadors comencen a apuntar millores, la Conselleria de Cultura ha presentat un pla de represa que engloba la musculació, la projecció i la millora de les infraestructures del sector. Un pla a 2 anys vista que ha d'ajudar a situar el sector, fins i tot, si pot ser, en una millor posició que abans de la pandèmia.
Avui al Mans en parlem amb la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Àngels Ponsa. Bon dia, consellera.
Bon dia.
La cultura popular necessita un pla. És cert que la cultura està passant un moment difícil. D'aquells que els costa més arrencar és la cultura popular. Porta un any aturada. Això necessita una musculació espectacular, no?
Exactament. Fa un any que la tenim del tot tancada. Alguna altra, però poca. Pocs altres aspectes tenim tancats des de fa un any. Però la cultura popular la tenim tancada majoritàriament. Per què? Perquè és la cultura d'interrelació, de contacte. En general, la cultura és tota, és contacte i és interrelació, sobretot la cultura en viu, no? Però el cas de la cultura popular encara és més, si em permets, doncs més de proximitat, doncs perquè les pinyes dels castells és molta proximitat, perquè les cercaviles és molta proximitat, perquè els balls de bastons, tot el que és cultura popular encara és més de proximitat. I justament aquest virus ens vol aïllats, separats, cada un a casa seva, ben confinadets, no? Tot el contrari. Ara, després d'un any, hem de pensar en un pla, per això una mica el títol era aquest, que el tenim i que, a més, la sort d'aquest pla és que és molt compartit i treballat amb el sector. Per tant, no és un pla que s'hagi fet des d'un despatx, s'ha capitanejat des de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, l'Ajuntament, perquè són els que tenen un coneixement molt exhaustiu d'aquest sector i un contacte molt directe amb tot ell. Però després doncs, hi han intervingut dues universitats, com és la Rovira i Virgili, la Càtedra de Castells concretament, la Universitat de Barcelona, des de totes les federacions i entitats que treballen en l'àmbit de la cultura popular, castellers, els passions, els sardanistes, l'ENS, el moviment coral català, la mateixa Fira Mediterrània. Vull dir que és molt compartit i molt treballat aquest pla. També parteix d'un diagnosi de què vol dir aquest sector, de què parlem, no? I partim de 3 dades que potser donen context. Una és que tenim 4.985 associacions, gairebé 5.000 associacions, que tenim 482.070 associats, persones associades en aquestes entitats, gairebé 500.000, tant també dona context del què, i que també tenim 49.867 persones que treballen en aquest sector. Sobre uns 46.200 i escaig en l'àmbit del voluntariat i sobre uns 3.600 i escaig remunerats. També parlem d'unes 50.000 persones que hi treballen. Això són 3 dades que ens contextualitzen una mica el sector. Per altra banda, tenim un convenciment, no?, de tots els valors que aquesta cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural comporta, des de la cohesió social, des de la inclusió, des de la intergeneracionalitat, des de la interculturalitat, també la igualtat de gènere, o sigui, té tots uns valors intrínsecs que la fan molt singular, no? També tenim calculat un impacte econòmic que comporta la cultura popular i les manifestacions festives, que està al voltant 600 milions d'euros pel que fa a l'impacte de treball voluntari, parlo, i tota la incidència que podem calcular que tenen aquestes manifestacions festives en l'economia local de cada un dels municipis. Però és evident que quan Berga fa la patum, doncs hi ha un impacte econòmic claríssimament, i no només a les ciutats, sinó que moltes vegades repercuteix també en els entorns. I després també tenim que la cultura popular té uns beneficis importantíssims en el que és la salut física i emocional de la ciutadania. Tot això, hem fet la diagnosi de què ha suposat el Covid, quines han sigut les principals afectacions en aquest moment de Covid, i també ens hem plantejat quins són els reptes de futur. A partir del mes d'abril, ara ho hem d'acabar de calendaritzar, tenim algunes coses ja calendaritzades, però evidentment és un pla ambiciós que es desenvoluparà durant tot aquest any i tot el 22. És un pla que va a cavall d'aquests dos anys. Implica una afectació econòmica, alguna que la imputarem en el pressupost d'enguany i altres que seran per l'any 22, i sobretot també pensant que hi ha un compromís adquirit per totes les forces parlamentàries al darrer ple del Parlament d'arribar a aquest 2% en 4 anys. Per tant, aquí ja hi calculem que la cultura popular ha de tenir un impacte important d'aquest increment pressupostari.
Clar, en l'article que vau penjar al Nacional parlàveu de que tot es començaria a estructurar a partir de dates d'accions. Per exemple, apunteu als voltants de Sant Jordi com un possible tret de sortida d'aquest pla de represa. De què estem parlant? Perquè m'imagino que no ha de ser d'alguna gran manifestació popular.
No ho podrem fer, això. Ens agradaria, però no podrà ser. Tenim 3 dates en el calendari d'enguany, a part d'aquestes línies més de treball essencial i que t'anava explicant i també del tema econòmic, que nosaltres situem 3 dates que amb les quals estem treballant perquè tinguin una mica que siguin l'arrencada. Una és el dia de Sant Jordi, justament. Sant Jordi volem que sigui la visibilització de que la cultura en general fa un tret de represa i, per tant, la cultura popular també, amb presència de manifestacions de cultura popular arreu del territori, sobretot potser singularitzades més en les diferents vegueries. La segona data és el mes de juny, és al voltant del Dia de l'Associacionisme Cultural, i la tercera data serà el mes d'octubre amb la Fira Mediterrània. Programi i es visualitzi aquesta represa de l'activitat del sector. Més després, tot el calendari festiu que es pugui celebrar. Però aquestes 3 són les que el pla contempla i que volem que siguin significatives.
De les línies d'acció econòmica, per dir-ho així, què es basarien? En musculació de les entitats, en musculació dels equipaments? Què apunten?
Perquè tinguis una xifra a nivell econòmic, estem parlant que aquest any 21, pla de represa, tindria un increment pressupostari de 2.150.000 euros pel 21 i 1 milió més pel 22. Per tant, estem parlant de 3.150.000 euros només per aquest pla. Són 6 línies noves. Una és per despeses estructurals, una altra és adquisició de millores tecnològiques, dotació econòmica per comprar tecnologia, millor dit. Una altra seria per obres de restauració i conservació d'equipaments culturals, que és la tenim, aquesta és l'única que és plurianual, és 1 milió d'euros aquest 21 i 1 milió d'euros el 22. Després també una part per programació estable, una altra part per fer consultories i després també una línia, crear una línia que és de recerca sobre patrimoni etnològic, ja sigui amb la realització d'inventaris o ja sigui amb beques de recerca. Bàsicament, les noves línies que comporta aquest pla són aquestes que t'explico.
Una altra de les qüestions que posava de relleu en l'article és una proximitat amb el Procicat. Si una de les coses s'han queixat les entitats de base, l'associacionisme cultural, és aquesta dificultat d'interrelacionar amb el Procicat.
Volem fer un punt d'atenció als municipis i a les entitats, coordinada des del propi Departament de Cultura, però on hi hagi el Procicat, per tant, Salut i Interior, i també les entitats municipalistes, per tant, que siguin més coordinats des de la visió cultura, perquè costa moltes vegades amb altres departaments que no estan avançats a conèixer o que no coneixen en profunditat el tema, i en un moment de tanta emergència, de tants sectors que tots, lògicament, se senten del seu, doncs costa saber-ho valorar. I, per tant, nosaltres aquí volem una mica que prioritzar aquest fet, prioritzar tenir un punt d'atenció per facilitar-los la feina, en definitiva.
Doncs serà una bona manera de poder treballar més properament amb les entitats, més pròxima, d'una manera més propera, vaja. Consellera, també parleu de la possibilitat de la inclusió de la cultura popular en la represa de la cultura en general. S'estan fent certs, diguem-ne, experiments, per dir-ho d'alguna manera, de com reacciona el públic, de com va la pandèmia en grans actes. Com passaria amb la cultura popular?
Mira, d'entrada estem treballant perquè, bueno, això que comentava de Sant Jordi, perquè ja pugui ser una dins dels actes de Sant Jordi integrar-hi la part de cultura popular. Estem parlant també amb el projecte Obrim Girona, en el qual estem molt vinculats per altres aspectes de que també pugui ser present la cultura popular. Estem tots junts a trobar solucions en aquest macroproblema que ens ha vingut, no?
Hi ha una qüestió també que s'ha reclamat moltes vegades, hi ha situació prepandèmia, i que m'imagino que ara s'ha d'aprofitar també per fer-ho, la comunicació de la cultura popular. Sé que és una de les línies que des de la Direcció General de Cultura Popular es preocupen molt de què no s'ha fet i què es podria fer.
També hi queda inclòs. Mira, tenim pensades diferents accions, potser les més rellevants serien un tipus de campanyes conjuntes fruits de la cooperació institucional amb altres departaments, perquè, per exemple, si parlem d'associacionisme juvenil, doncs ho hem de fer conjuntament amb la Secretaria General de Joventut. Si parlem de l'associacionisme o de la igualtat de gènere, per dir alguna cosa, ho hem de fer amb l'Institut Català de les Dones. També la promoció als mitjans públics a través de programes de divulgació. Intentem, doncs, que de la mateixa manera que el patrimoni o la creació o els diferents àmbits de la cultura són presents als mitjans de comunicació, doncs també la cultura popular hi ha de ser, no? I, de fet, aquí jo diria que el vostre programa n'és un bon exemple, però potser hem d'abocar-nos-hi més, ho hem de treballar més coordinadament, ho hem de treballar més conjuntament, som tots àmbits públics que estem al servei de la ciutadania, per tant, doncs, potser és aquest treball conjunt que ens ha de fer veure on tenim l'escull i com el podem superar, no?
Doncs serà també interessant veure com es poden desenvolupar totes aquestes línies, tota aquesta, al final, finestra d'oportunitat que ens ha obert, vulguis que no, el món de la pandèmia. Abans apuntava canvis, ja per acabar, consellera. Creu que la cultura popular, com la cultura en general, ha hagut d'adoptar noves formes que es quedaran també per viure d'una manera més oberta a la cultura? És a dir, ens hem acostumat, sobretot des del sector de la cultura popular, a utilitzar eines que no havíem fet servir mai. Hi ha una línia que, no, que parla d'equipament tecnològic. Hi haurà una nova manera de viure aquesta cultura popular també amb aquestes, amb la normalitat ja aplicada?
Home, hem de saber aprofitar, crec que això, no només per la cultura popular, sinó en general per tot a la vida, no? Aquesta pandèmia ens ha portat moltíssimes coses dolentes que ens hauria agradat no haver-les hagut de viure, perquè doncs, no ens ha deixat fer la majoria de coses a les que estem acostumats, però sí que és veritat que ens ha portat algunes finestres, com tu bé deies, d'oportunitat, no? I aquí és on hem de mirar d'aprofitar-les, no? I tot allò que sigui en benefici del medi ambient, doncs, lògicament, ho hem d'aprofitar, perquè potser sí que abans per fer una assemblea d'un Ateneu, deixa'm posar l'exemple, d'una federació d'entitats, ens movíem tots amunt i avall pel país i vinga benzina i vinga contaminació amunt i avall, doncs ara, potser en fer-ne una presencial a l'any, la resta les podem fer telemàticament, perquè hem vist que funciona i que són perfectament. Poso aquest exemple, no a nivell de representació i de viure la cultura en viu, que això no hi serà, que això per la salut emocional i física i mental ens convé tenir-ho presencialment, però hi haurà moltes altres coses que sí, i doncs potser a vegades un espectacle que doncs, només l'has pogut fer una representació perquè pel que sigui no n'has pogut fer dues i s'ha quedat gent per veure-la, doncs potser es pot oferir que la pugui veure telemàticament també, no? Jo crec que ens ha portat coses que les hem de preservar i també altres que les haurem d'oblidar,
La musculació de la cultura popular, de la cultura d'arrel, era una necessitat, volgués que no. És l'oportunitat perquè no ens caigui tota una sèrie, tot un sector tan necessari fins i tot per la salut mental de la gent?
És exactament això. O sigui, aquí aquest pla té aquesta voluntat. Segurament necessitava múscul, però també és veritat que en un any n'hem perdut, perquè no podrem pensar en reprendre-ho com ho vam deixar fa un any. Segurament, poso l'exemple dels castellers o podria posar altres, no podrem reprendre amb els èxits a plaça que teníem quan el 13 de març de l'any passat es va declarar l'estat d'alarma, però per això hem de fer un pla de formació, que és un aspecte important també d'aquest pla, del pla en conjunt, un pla de formació que ens digui doncs, com podem recuperar que en un temps prudencial puguem tornar a veure els castells que estàvem acostumats a veure. Bueno, tot això requerirà també una mica de paciència per part de tothom, però el cas és que la importància d'aquest pla és justament això, que no podem perdre aquest valor que nosaltres el tenim, que és molt preuat, encara que no l'haguem potser valorat prou a vegades, ara te n'adones quan no el tens del que el trobes a faltar, és evident. La gent que fa un any que no va a un cor per cantar, i quasi que m'hi poso d'exemple, doncs bueno, ho trobem molt a faltar i és una necessitat comunicativa que tens de compartir una estona amb altra gent que té aquesta mateixa afició i qui diu això diu doncs, un esmar o diu una colla de bastoners o qualsevol de les manifestacions que a més tenim aquesta sort que com a país són riquíssimes. Per tant, aquest pla té això, té aquesta voluntat de dir, ei, la cultura popular, l'associacionisme, la cultura d'arrel és molt important, no la podem deixar perdre i com que hem passat un any sense poder-la tenir, marquem uns objectius que puguem revertir-lo amb el menys temps possible i si pot ser que serveixi per aquelles mancances que teníem més o menys diagnosticades que el sector tenia, no? També les puguem resoldre a través d'aquest pla. Tenim, la veritat, molta confiança, voluntat de fer-ho, per això és un pla molt compartit, no és un pla fet des d'un despatx per molt que se'n tingui coneixement, com deia abans la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i de l'Associacionisme Cultural, té un gran coneixement d'arreu del país, i això jo ho he pogut constatar en aquests 6 mesos perquè l'he voltat molt i ho tenim tot, no hi ha res que s'escapi, però aquests plans no els pots fer només des d'un despatx, els has de fer en cooperació i en correspondència amb el sector i amb les entitats i amb les universitats i amb tot allò que et pugui ajudar a fer-lo millor, senzillament.
Doncs amb moltes ganes l'esperem, consellera. Moltíssimes gràcies per tenir la videotrucada del programa. Que vagi molt bé i anirem parlant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
3 minyonets i a la muntanya i allí sobre d'una roca que amb prou feina el sol i toca rampatapam, que amb prou feina el sol i toca rampatapam. Sobre d'una roca d'una nina que plorava per al sol d'on sortiria rampatapam, per al sol d'on sortiria rampatapam.
Ja ha arribat el mes de maig que el sol tot el sol tot
Minyonets, on Paula Grande i Anna Ferrer des del Vega, que aquesta tarda es podrà sentir a l'Auditori de Sant Cugat. De música us parlem, del Tradicionarius.
Demà diumenge el Tradicionarius arriba al Palau de la Música Catalana. Serà a les 8 del vespre amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, una formació amb so contemporani, únic i molt característic.
Segurament la banda de world music més internacional afincada a Catalunya, amb un recull de tradició klezmer, balcànica, rom i mediterrània, i que hi arriben després de 9 anys de recórrer els escenaris més importants d'arreu del món. I estrenen el disc Nova Era i presenten la nova veu de la banda, la cantant siciliana Margherita Vita. Ens ho explica el contrabaixista Iván Kovacevic.
Pero sí, o sea, Nova Era no viene por todo lo que estamos viviendo, simplemente viene de ya de antes, que para nosotros ya Nova Era ya había empezado en finales de 2019, sobre todo cuando hemos cambiado la vocalista principal, digamos, o sea, la cantante, y con esto obviamente la banda pues ha tomado un rumbo un poquito diferente, bueno, un poco con la misma idea, con la misma necesidad, però sí con una energia diferent.
Dimecres que ve hi haurà sessió de les Vespes al Cat amb Marcel Casellas, Toni Rocosa, Néstor Pérez, a les 8 del vespre, com sempre, aquestes sessions d'improvisació sobre melodies i ritmes d'arrel.
I el divendres i dissabte torna el Tradi al Palau amb Rodrigo Cuevas, un espectacle titulat Trópico de Covadonga, basat en les cançons del Manual de Cortejo. Cuevas és un referent de la revolució folclòrica amb electrònica, humor i elements vintage, un cançoner popular contemporani.
Cal dir que divendres ja estan esgotades les entrades i per això s'ha obert aquesta nova convocatòria de concert de Rodrigo Cuevas. Serà el dissabte. Al Cat, però, dissabte hi haurà una barreja explosiva al grup de Garage Band Fetus amb Jaume Arrella, que també ha esgotat entrades. I diumenge de la setmana que ve, Pep Jimeno Botifarra.
Sota una olivera, oliva, sota una olivera, oliva, sota una olivera, un ram, sota una olivera.
I acabem amb una proposta per aquesta tarda. Porta per nom la revolució de la tradició i posarà sobre l'escenari Paula Grande i Anna Ferrer amb Vega, les Tartes Helena i Marala. Una proposta que es presentarà a les 8 a l'Auditori de Sant Cugat.
El seu promotor és l'Albert Puig.
Aquest concert de la revolució de la tradició és un encàrrec del Teatre Auditori de Sant Cugat que girarà al voltant d'una setmana dedicada a la dona. A partir del 8 de març, doncs, se'n fa la proposta de què podríem oferir a nivell musical i coincideix que jo personalment vibro bastant amb unes quantes propostes, al marge d'aquestes tres n'hi ha d'altres, però sobretot aquestes tres, que són les de Tartarre Helena, Marala i la Paula Grande i l'Anna Ferrer, i les tres coincideixen amb tres punts de vista diferents, però de fer evolucionar la música tradicional. I d'aquí aquest nom de la revolució de la tradició, en el sentit de que realment s'està sacsejant una mica aquesta tradició musical catalana i en el cas de Tartarre Helena potser amb una mirada més internacional també. I realment el resultat és extraordinari, perquè totes tres, des d'una perspectiva completament diferent, ens estan demostrant realment que es pot sacsejar aquesta tradició, tenint respecte per la tradició, però acostant-la a noves audiències, a un nou públic més jove i, en definitiva, portant-la una mica als temps que corren.
Avui s'hi venia la lluna morta, l'amor cantaria que truca a la porta.
L'aire que truca a la porta.
I si du la lluna un jet a ponent, l'amor cantaria i en qualsevol
creixent l'aire.
Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Acabem així el Mans, que us hem ofert avui amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana Fontanilles i Quim Rutllant i Valls.
Si voleu més arrel, avui a les 7 de la tarda a catradio.cat/sardanes hi trobareu el sarda.net, demà 5 del matí al musical del Mans a Catalunya Ràdio i a les 11 de la nit a ICAT i CatMans.
Marxem amb una sardana d'Anna Abad. A temps, és amb la principal del Llobregat. Que tingueu un molt bon cap de setmana.